ens diuen que ja no estem en escalfament global, sinó en ebullició. Bona tarda a tothom, són les Calentes 8.
Catalunya Vespre, amb Kilian Sabrià.
The era of global warming has ended. The era of global boiling has arrived. The air...
Doncs això és el que diu. Ebullició, invent del secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, per fer despertar a la gent de l'evolució d'un clima que ens està posant directament al microones. El Programa Europeu de Vigilància Climàtica, Copernicus, confirma que aquest juliol serà el més calorós de la història, el més calorós que s'ha registrat mai, amb rècord, precisament, històric de temperatura el dia 6. Ara mirarem si l'invent de Guterres és, primer, un invent i si funciona o no. Les xifres sí que no són un invent. Tampoc ho és això. I que això ha tingut resultat.
La pressió de la societat civil i les entitats culturals del País Valencià fan rectificar el PP i han aconseguit que es retorni a la biblioteca de Borriana les revistes en català censurades per ordre de Vox a l'Ajuntament.
Aquests aplaudiments que sentíem no es corresponien a la decisió, però hi anirien molt ben vinculats, aquests aplaudiments. Parlarem amb els que han protestat contra això a Borriana mateix. I mentrestant, som en època de negociacions per presidents espanyols.
I Esquerra obre un debat intern per analitzar els mals resultats que van obtenir a les eleccions generals de diumenge i a les municipals del maig. Els republicans ja tenen equip negociador per a la investidura de Sánchez. Gabriel Rufián, Teresa Jordà i Sara Bailac.
Per cert, les negociacions entre el PSOE i Junts podran començar sense entrebancs, diguem-ne, sense ensurts, sense haver d'estar pendents de Pablo Llarena.
El jutge de les euroordres ha decidit ajornar de moment si reclama l'extradició del president Puigdemont. Diu que vol esperar a veure què diuen els tribunals europeus dels recursos.
Per no tornar-se a enganxar els dits. Qui potser se'ls enganxarà, ens els enganxarem, són tots aquells que tenim crèdits.
Data and our assessment of data will actually tell us whether and how much ground we have to cover.
Nova pujada dels tipus d'interès del Banc Central Europeu. Els ha incrementat en 25 punts bàsics fins al 4,25%, tal com estava previst. Això l'endemà que també els augmentés la Reserva Federal dels Estats Units.
Va, ells fan i nosaltres fem també. En canvi, tenim dades més bones del treball.
El segon trimestre, l'atur s'ha reduït de 70.000 persones i la taxa de desocupació és del 8,4%, la més baixa des de 2008.
El que sí que baixa són els naixements, un 2,3% a Catalunya el 2022. Per cert, un de cada tres nadons és de mare estrangera, segons dades de l'IDESCAT.
Leo és la, per primera vegada, el nom més posat als nens, mentre que Júlia segueix encapçalant el rànquing per a les nenes.
Això de Leo, que no tingui a veure amb un senyor que perseguia una pilota i que ara no està aquí. Aquesta hora arrenca, mentrestant, al Palau de la Música Catalana, el 20è Mas i Mas Festival.
En aquests moments està actuant la Classy Jazz Orquestra, que interpreta fragments de l'obra Epitaph del contrabaixista nord-americà Charles Mingus.
No sé si el trànsit va a aquest ritme o una mica més lent. Cèlia?
Doncs hi ha una zona que es troba trepidant, que és la C33. És una via que demanem que s'eviti perquè a Montcada hi ha cremat un turisme fa molt poca estona. Ara queda un carrer tallat sentit Granollers i dos carrers tallats sentit Barcelona perquè encara s'hi està treballant per arreglar el que és la calçada. Hi ha congestió en aquesta via, la C33, entre la Llagosta i el Nus de la Trinitat, i també afecta la Pota Nord des de més enllà de Santa Coloma de Gramenet o la Ronda Litoral, també cap al Nus de la Trinitat. I la C-17, a Parets del Vallès per les obres, sentit Ripoll, afectant la sortida de la P7, C-65, hi ha una cua compacta a Sant Feliu de Guíxols en tots dos sentits, o la C-31 amb vehicles del tot aturats de Vilanova fins a Cubelles. Aquestes vies, evitar-les.
Sí, i les altres, doncs feu-les servir amb tot el control possible. Moltíssimes gràcies, Cèlia.
Amb molt de compte, que vagi bé.
Doncs la música que va llanguint i, segons el secretari general de l'ONU, el planeta una mica també.
The era of global warming has ended. The era of global boiling has arrived. The air is unbreathable.
Estem bullint, ve a dir el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, fent un advertiment d'una manera gràfica sobre l'evolució del clima al nostre planeta. Hem passat de l'era de l'escalfament global a l'era, diu, de l'ebullició global. I les dades ratifiquen que hi ha un augment de la temperatura, és bastant clar. El Servei del Canvi Climàtic Copernicus, europeu, confirma que aquest mes de juliol serà probablement el més càlid registrat mai. Que no vol dir exactament el més càlid de la història, perquè hi ha hagut moments que no registràvem res, lògicament, però dels que controlem, sí que és el més calent.
Les tres primeres setmanes del mes de juliol són el període més càlid registrat mai i per això es preveu que aquest mes acabarà sent el més càlid des que se'n tenen registres.
El 6 de juliol es va batre el rècord de la temperatura mitjana global de l'aire a la Terra, amb 17,3 graus. Aquí cal tenir en compte que hi ha una part del planeta que està en hivern i hi ha els dos casquets polars.
Aquestes altes temperatures es relacionen amb les onades de calor que hi està havent a gran part de l'Amèrica del Nord, Àsia i Europa, i han afavorit els grans incendis forestals que afecten països com el Canadà i Grècia.
Des del maig, la temperatura del mar està de mitjana molt per sobre dels valors observats anteriorment en la mateixa època de l'any.
Els investigadors relacionen de manera inequívoca aquest increment de les temperatures amb l'emissió de gasos d'efecte hivernacle generats per la humanitat.
L'Organització Meteorològica Mundial prediu que hi ha un 98% de possibilitats que almenys un dels pròxims 5 anys sigui el més càlid registrat mai.
Tomàs Molina, bona tarda.
Molt bona tarda.
Això d'ebullició és un invent de Guterres o forma part del vostre argot i després del que estem vindrà l'ebullició o no?
Jo, si t'he de ser sincer, no ho trobo bé. Que el secretari general de les Nacions Unides digui que estem en ebullició és que no ho estem. O sigui, no estem en ebullició. I ell hauria de respectar més... encara que vulguis fer doncs, un punt d'alerta, un punt d'atenció...
Que és el que pretés fer, segurament.
Sí, però no està bé que el secretari general de les Nacions Unides digui que estem en ebullició perquè no ho estem. Fa molta calor, els oceans estan molt per sobre de la temperatura mitjana, i tot això és veritat. Però no jo crec que... I més hi ha moltes persones espantades, hi ha moltes persones fins i tot enfadades, no? Perquè no sabem com gestionar a vegades coses que ens fan por, no? I llavors que el secretari digui que estem en ebullició, no estem a 100 graus, ni ho estarem. Per tant, jo ho sento, però no ho trobo bé que digui.
Perquè estar en ebullició seria això, estar a 100 graus.
Clar, ebullir, l'aigua bull a 100 graus, no? Quan et diuen estem en ebullició,
sí, sí,
com que pensa? Que bull, no?
Sí, el que passa és que no sabia si vosaltres, els del, no. Diguem-ne, del sector, teniu un terme per definir a partir d'aquesta temperatura ja li podríem dir ebullició. No, són 100 graus,
sí,
eh?
Sí, quan bull, quan sí, bull sí, aigua, sí, sí. Que són 100 graus de temperatura.
De moment encara no bull.
A pressió
bull.
Normal al nivell del mar, sí,
de
sí.
De moment encara no bull. Bé, no. Escolta'm.
Ni, encara tira més, ni bullirà. Això també és molt important. És a dir, dir-li a la gent que el món s'acaba és simplement mentida. El món no s'acaba. El món està canviant? Sí. Estem a temperatures més altes? Sí. Estem plovent menys? Sí. Ara, el món no s'acaba i no espantem, sobretot no espantem a la gent perquè on ens porta estar espantats tota l'estona. És que no, jo, vaja, ho sento, ja veus que m'enfado fins i tot una miqueta,
ja ho veig.
Però crec que és un error. No, hem d'informar la gent, els conductors, els periodistes, els meteoròlegs, hem d'informar la gent però amb veracitat i sense espantar. Hem de dir les coses com són i que siguin veritat, però no espantar la gent. Jo és que ho sento, però estic molt en contra.
Correcte. Per tant, conclusió, el món no s'acaba, malgrat el que deia el Xavier Grasset, no s'acaba. No sé si s'acabarà bé el dia que s'acabi, però no s'acaba. Per tant, com que no s'acaba, tornarem a parlar-ne al final del programa, que aleshores sí que s'acabarà, no el món, però el programa. Fins aleshores, Tomàs.
Fins després.
I no s'acaba, però per algun moment, en algun lloc, ho podria semblar. Això són flames que segueixen cremant a les ribes mediterrànies, però amb evolucions desiguals. Al nord d'Àfrica, els incendis estan sota control. El sud d'Europa, en canvi, segueix cremant. Aquest és Testimoklis Papadimitriou, un voluntari dels serveis de rescat grec que explica com el foc, ara que perd intensitat a les illes, ha sorgit al voltant de la ciutat de Volos, al centre del país, un altre focus ara, i s'ha escampat amb força a causa del vent i han tornat a forçar les evacuacions.
Perquè coinvolto nell'incendio que ha riguardat un po' la muntanya. I danni sono enormi, la chiesa...
Aquest és el frare Vincenzo Brucoleri, a Sicília, que lamenta la destrucció d'una església, la del convent de Santa Maria de Jesús a Palerm. Les flames van arribar a les muntanyes molt pròximes allà i aleshores va arribar fins i tot a l'església. Són muntanyes pròximes on encara tenen incendis actius, una trentena en aquests moments a tota l'illa. Aquest és un psiquiatre algerià explicant com intenten proporcionar assistència psicològica i seguiment a les persones afectades en molts casos amb depressions i estrès posttraumàtic pels incendis. Una feina que han començat a fer quan els focs allà ja els han donat per controlats. Aquest és Abdel Selmi. Li toca fer balanç del que ha pogut salvar de les flames que han cremat el seu establiment d'ecoturisme a Tunísia, on també s'han apagat els incendis. En aquest establiment hi treballaven 22 persones que ara no saben què fer. La bona notícia d'avui, que també en tenim alguna, si ens ho permeteu, és que no citem, si us hi heu fixat, Croàcia, ni Portugal, ni França, que ahir sí que ho fèiem, ahir s'hi van declarar incendis que fins i tot van ser molt grans, importants, i que ara s'han pogut també controlar. Que això que ara vindrà acabi sent un incendi o no, es veurà, dependrà de com vagin les negociacions. I de moment el que es van definint són els equips negociadors d'alguns dels actors d'una possible investidura de Pedro Sánchez. És el cas d'Esquerra Republicana, que ja ha designat els seus representants, Martí Ferrero. Noms?
Doncs mira, parlem del tàndem electoral Gabriel Rufián i Teresa Jordà, que també actuarà com a portaveu dels republicans en les negociacions, a més de la senadora Sara Bailac. Per qüestions més estratègiques, doncs, s'hi afegirien els dirigents Marta Rovira, Marta Vilalta, Josep Maria Jové i Juli Fernández. Esquerra haurà de combinar aquest procés negociador amb un debat intern que ha obert el partit i que s'allargarà fins al desembre, provocat per les dues davallades electorals consecutives a les municipals i les generals. Els republicans analitzaran millores organitzatives i de comunicació, així com estratègies de recuperació i captació, sobretot de vot jove i de les dones.
I en el front estricte de la negociació, els comuns admeten que l'autodeterminació i l'amnistia estan damunt de la taula perquè formen part de l'agenda, i ho han dit clarament, dels partits independentistes.
Sí, però la líder d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, preveu cessions de totes les parts. Són declaracions a la Televisió Espanyola.
Evidentemente, Junts y Esquerra Republicana ponen encima de la mesa y es lógico que empiecen las negociaciones con unas propuestas de máximos y a partir de ahí entiendo que tiene que haber generosidad por las dos partes.
Ara hem sentit que els esmentaven, i des de Junts?
Doncs mira, mantenen silenci sobre els noms dels seus negociadors, i és que en l'executiva de l'endemà de les eleccions, aquest dilluns, en què es va tancar files a l'hora de mantenir-se ferms en la demanda d'amnistia i autodeterminació, el secretari general del partit, Jordi Turull, va afirmar que hi ha temps i s'ha de saber administrar, segons han confirmat a Catalunya Ràdio fonts presents a la reunió.
Qui s'aparta de l'equació negociadora sembla és Pablo Llarena. Altra cosa és que, apartant-se, no vulgui influir d'alguna manera a les negociacions, que això seria una altra manera de veure-ho, ja ho entenen. El jutge del Suprem no presentarà cap euroordre contra el president Puigdemont i Toni Comín, almenys en els pròxims mesos. S'espera, diu, o fa saber, que els tribunals europeus acabin de resoldre els recursos contra la retirada de la immunitat dels dos eurodiputats de Junts. I ja dèiem en començar aquest informatiu que segurament per no enganxar-se els dits, que altres vegades li ha passat. Anem a Madrid, Dani Sánchez de Aja, molt bona tarda.
Bona tarda, Kilian.
I això deixa el tauler polític net d'ingerències judicials. Altra cosa és que això no tingui també una ingerència en si mateixa, que no s'hi posi mentre hi ha negociacions. Però bé, més enllà d'això, sabem quant temps durarà això?
Doncs, com a mínim, entre 3 i 4 mesos, a partir del setembre, que és la data en què s'han de presentar els recursos de Puigdemont i Comín davant del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea, és el termini que calcula l'advocat Gonzalo Boye i que donaria marge, fins i tot, que Pedro Sánchez es sotmetés a un debat d'investidura o a donar, si no funciona, per fallida la legislatura. No és una decisió política del Suprem, diu Boye, sinó simplement prudència per part del que per part de Llarena, segons ens ha explicat el Catalunya Vespre.
Es que yo creo que es lo racional. ¿En qué sentido? Que nosotros decíamos el otro día, cuidado, que se está precipitando la Fiscalía y Vox. Pues a mí me parece que el juez Llarena ha puesto sentido común, ¿no?
Sentit comú perquè, diu Boye, si s'admeten les cautelars, les euroordres de Llarena quedarien en paper mullat, per això el jutge del Suprem vol esperar. A tot estirar, les euroordres s'acabarien resolent al llarg del 2024.
Entesos, moltes gràcies, que vagi bé. Molt bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Bé, doncs és ara mateix un quart de nou del vespre i ens esperen al País Valencià, per exemple, ens esperen a Itàlia per parlar de Saviano, ens esperen a Brussel·les per parlar del BCE, ens esperen també... Bé, deixem de fer esperar la gent, perquè ara qui ens espera és Girona i concretament la Laia Claret, amb una notícia d'última hora que ara sentim que ens diuen que està a punt per entrar. Laia, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, Kilian.
Què passa, Laia?
Doncs que s'ha mort una dona aquí a Girona, una dona d'uns 27 anys aproximadament. Què ha passat? Els Mossos a quarts de 6 de la tarda han rebut un avís. Un avís en què s'informava que hi hauria una dona morta en un pis de Girona. Quan hi han anat, amb el sistema d'emergències mèdiques, s'han trobat la noia morta, ja han confirmat la mort. La clau és que qui ho està investigant dels Mossos és la Divisió d'Investigació Criminal, per aclarir els fets i també identificar els autors. Per tant, la clau seria en aquest últim punt.
Bé, tot el que sabem és això, en aquest punt?
Sí, poca cosa més hem pogut parlar amb Mossos. De moment, silenci absolut, però que ho investigui la Divisió Criminal, sí que hi ha una petita evidència del que
indica alguna cosa.
Que podria ser, sí.
Laia, moltíssimes gràcies. Bona tarda.
Fins ara, tu. Bona tarda.
Aviam, repassem les llistes d'espera, que vam denunciar fa un moment. La primera era el País Valencià. I això ha funcionat. La pressió social de la societat civil i les entitats culturals del País Valencià han fet rectificar el Partit Popular amb tot allò de les revistes en català, de Borriana, amb tot allò que va començar amb molt de soroll i que ha acabat amb un, diríem, una rectificació. Parlem ara amb el portaveu de Compromís a Borriana. Vicent Granel, bona tarda.
Bona tarda.
S'ha aconseguit, no?, tot allò que la gent ha protestat, tot allò que la gent s'ha mobilitzat, tot allò que la gent ha seguit demanant, al final s'ha aconseguit.
Pues sí, la veritat és que celebrem que aquest moviment social, aquest moviment cultural que s'ha creat i que va fer que pues, se creï aquesta concentració a Borriana, dices, pues, al voltant del miler de persones, pues, que al final haig de fer reflexionar, haig de pressionar, cada un el que pugui elegir per a que aquestes revistes pues, puguen seguir estant almenys durant el 2020, tot el 2023 en la biblioteca de Borriana.
Altra cosa és el que passi després, quan s'hagi de renegociar i renovar el contracte. Això ja serà tota una altra història, no?
Sí, efectivament, perquè nosaltres ens han dit que, bueno, que ens han assegurat que revistes en valencià n'hi hauran, però que no ens han dit quines seran les que n'hi hauran, no? A més, que l'explicació de l'equip de govern ha sigut un tant estranya, no? Perquè després de 4 setmanes, bueno, pues han tingut aquesta explicació en vez de reconèixer que ens hem equivocat, no ha sigut un atac, no? A la meva persona directament, no? De vostè s'ha inventat tot això. I ara nosaltres seguim perquè les revistes sempre han estat, no? I el que sí que m'agradaria aclarir és que en l'Ajuntament de Borriana aquestes revistes les adquiria la regidoria de normalització lingüística, les adquiria l'Ajuntament i de l'Ajuntament anaven a la biblioteca. Sí. L'ordre que se va donar en el seu moment és que aquestes revistes no eixirien de l'Ajuntament per anar a la biblioteca. Una cosa que a mi me pareixia estranya, perquè unes revistes que estan adquirides en diners públics no se poden prohibir que la ciutadania pugui tindre el seu abast. I per això, al final, el que han tingut que fer, perquè no tenen l'altra, era que aquestes revistes efectivament estiguin a l'abast de la ciutadania en la biblioteca. I així, ahir, ens ho van dir en el plenari municipal, encara, com dic, en aquest atac cap a nosaltres, no, de que ens havíem inventat que havia hagut una decisió, i efectivament puc assegurar que havia hagut aquesta decisió aquesta decisió el que havia provocat pues, era aquesta problemàtica dins d'aquest equip de govern format per PP i Vox, no? I que al final, pues, jo crec que al final ha vençut la coherència, ha vençut també aquesta pressió social perquè aquestes revistes puguen estar a la biblioteca.
Perquè les coses es poden explicar de moltes maneres, però la rectificació és evident, i és.
Efectivament, efectivament, vull dir, al final, com bé dius, poden explicar les coses, inclús, hasta me conformaria que me diguin que m'he inventat les coses, que ens hem inventat les coses, que hem denunciat, però jo vaig ser clar, si ens havíem inventat, perquè no seguís al dia següent a dir que se ho havíem inventat, no? No després, quatre setmanes després, a dir que realment, al final, les revistes van estar en la biblioteca. Hauria sigut molt més fàcil haver dit el dia següent i haver dit que les revistes anaven a estar a la biblioteca sense ningú problema. Però sí tenim un problema de fons, que és un govern que està pues, governat principalment també pel Partit Popular, però sobretot per Vox, que Vox ostenta la regidoria de Cultura, i que en aquest cas pues, el regidor de Vox veu com aquestes revistes, pues, ja ho ha dit públicament, és un atac, són un símptoma catalanitzador i totes aquestes coses que pot pensar ell, no? Per unes revistes que estan en valencià, en català, vull dir, perquè la gent les pugui llegir. Mm.
Una qüestió una mica més general. Borriana ha ensenyat el camí de com s'han de fer les coses a partir d'ara, de com s'han de lluitar, fins i tot a Borriana mateix, segurament haureu de tornar a estar molt pendents del que passi després d'aquest final de contracte i que s'hagi de renovar. Per tant, és el camí, Borriana?
Jo el que espero és que sí, que siga el camí, que siga que el moviment social i el moviment cultural és que ha sigut el que ha promogut tota aquesta decisió. He dit que han sigut editorials, escriptors, escriptores, associacions culturals de Borriana, molta gent vinculada al sector cultural que és de la població, que ha alçat la veu i que ha dit realment que no li pareixia bé que aquestes revistes se censuraren i que no estigueren a la biblioteca. Tot això ha fet que este govern ha dit o és que ha tirat darrere i és que ha dit no, les revistes que estiguin a la biblioteca. I espero que este siga un poc el que ens quede, no? El que ens quede. Jo sempre estic dient a la gent que, bueno, no hem guanyat ninguna guerra, sinó hem guanyat una batalleta molt menuda, val? Perquè, com bé dius, el 2024 haurem de saber quines són les revistes que van haver a Borriana, quines són les revistes. He de dir que ja tenim alternatives, he de dir que plataformes, que entitats i associacions de la població van a tindre, i anunciem ja que van a tindre a l'abast de la gent de Borriana les revistes per a poder-les consultar. Així que, vull dir, que ha hagut un moviment cultural, social, tan important per a que tots els centres educatius tinguin camacuc, per a que tots els centres educatius de Borriana tinguin cavall fort, per a que les associacions de diverses associacions culturals del poble tinguin a l'abast les revistes que no volien que estiguessin en la biblioteca. Per tant, aquest moviment ja no va poder-lo eliminar ningú. Jo crec que això sí que és el que ens hem de quedar.
Mm. Bé, serà menudeta, com deies, però les batalles s'han de fer i s'han d'acabar tirant endavant. Per tant, quan un ho aconsegueix, com és el vostre cas, el que toca és dir-vos gràcies i molta sort per la pròxima.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Doncs bé, això que ens sona del País Valencià ens sonarà també d'una miqueta més lluny. Això és la sintonia d'entrada del programa de Roberto Saviano a la RAI, la Ràdio Televisió Pública Italiana. Així sonava això que estem sentint.
Per decenni è stato il boss indiscusso del rione Sanità a Napoli.
I diem sonava perquè la RAI ha decidit cancel·lar el programa que es diu Insider, cara a cara amb el crim, i que és la joia de la corona de Saviano, el periodista i escriptor, membre del grup d'investigació de l'Observatori sobre la Camorra i la il·legalitat, que va saltar a la fama l'any 2006 amb aquella publicació de la novel·la Comorra, on descrivia els negocis de la Camorra basant-se en fets reals, viscuts per ell, perquè ell hi va tenir relació. L'anunci del conseller delegat de la RAI d'acabar amb el programa de Saviano arriba després d'unes polèmiques declaracions del periodista dirigides al viceprimer ministre italià Matteo Salvini, que han desencadenat una pregunta parlamentària del partit Forza Italia. I aquí s'ha embolicat tot. Roma Eduard Rubio, bona tarda.
Hola, bona tarda, Kilian.
Què hi ha darrere realment de tot això? Per què fan fora Saviano de la RAI?
Oficialment, el director general de la RAI, Roberto Sergio, ha fet fora Roberto Saviano considerant que el llenguatge utilitzat de manera reiterada pel periodista no és compatible amb el codi ètic que inspira la funció pública. Recentment, l'escriptor ha atacat durament el vicepremier Matteo Salvini, declaracions sobre les quals Forza Itàlia ha demanat al comitè de supervisió de la RAI que suspengués el programa Insider. Es tracta de 4 capítols, ja gravats per Saviano i tot una trup, que estaven programats per la tardor i que expliquen les històries d'herois antimafiosos, com per exemple el capellà assassinat pel clan dels Casalesi, Don Pepe Diana. Però en realitat, Kilian, per Saviano, les raons són polítiques. L'escriptor ha criticat especialment el líder de la Lliga pel seu comportament contra els migrants, per la seva postura contradictòria envers Putin i perquè, segons ell, no té una posició clara contra la màfia. Per això l'ha qualificat de ministro de la mala vita, perquè explota un territori amb finalitats electorals, però manté els problemes reals que persisteixen en aquest territori. Afirmació que ha desencadenat, de fet, la tempesta política. Però s'ha de dir també que lentament el govern Meloni s'està traient de sobre les velles glòries culturals de l'esquerra i dels governs anteriors. I Saviano és l'últim de la llarga llista.
L'últim. De moment. Eduard, gràcies. Bona tarda.
Adéu-siau, Kilian.
I això també és l'últim, de moment. L'últim augment.
Data and our assessment of data will actually tell us whether and how much ground we have.
S'ha complert el pronòstic i el Banc Central Europeu, que presideix aquesta que sentim, Christine Lagarde, ha pujat els tipus d'interès un quart de punt. És el novè increment consecutiu en un any i deixa el preu del diner al 4,25% i deixa, sobretot, molts maldecaps a tots aquells que tinguin crèdits, per exemple, perquè s'ho notaran. Brussel·la, Jordi Baró, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I què pot passar amb els tipus a partir d'ara?
Totes les opcions estan obertes, inclosa per primer cop la d'interrompre els increments. Amb la decisió d'avui, el Banc Central Europeu acumula ja 9 pujades consecutives dels tipus d'interès a la zona euro en un any. El nou augment d'avui d'un quart de punt el situa al nivell més alt des de 2008. En una decisió per unanimitat, el Banc Central Europeu ha fet un pas més en la lluita contra la inflació, que reconeix que continua baixant, però que també adverteix que s'espera que continuï massa alta per massa temps. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, assegura que a partir d'ara es guiarà per les dades d'evolució de l'economia.
Data.
Les dades ens diran si tenim terreny per córrer i quan. És possible que pugem. És possible que fem una pausa. I el que es decideix al setembre no és definitiu.
Definitive.
Lagarde ha precisat que si hi ha pausa no necessàriament serà per un període llarg de temps i que el que és segur és que els tipus d'interès no s'abaixaran. La presidenta del BCE ha celebrat les últimes dades a Espanya d'atur i inflació després que el juny es va confirmar com la primera gran economia de l'euro on els preus se situen per sota del 2%.
En canvi, això altre va una mica millor.
El que certifiquen és la resiliència de l'economia catalana i el seu dinamisme. Tenim una economia més internacionalitzada, més diversificada, que inverteix en innovació, que està molt encarada a la transformació del...
Pel conseller de Treball, Roger Torrent, aquest és el motiu pel qual l'atur s'ha situat per sota del 9% a Catalunya per primer cop en 15 anys.
Segons l'enquesta de població activa, la taxa d'atur ha estat del 8,4% al segon trimestre a Catalunya. S'han creat 133.000 llocs de treball i l'atur ha baixat en 70.000 persones. La taxa d'atur femení és lleugerament més baixa que la de l'atur masculí. S'han reduït la desocupació juvenil, però encara afecta el 19% dels menors de 25 anys.
Aquestes són les xifres. Rafael de Ribot, sempre oportunament, entra a l'estudi. Bona tarda.
Bona tarda, Kilian.
Més ocupació i millor?
Doncs els sindicats parlen d'ocupació almenys més estable.
I els empresaris?
Doncs el que diuen els empresaris és que, tot i que encara tenim una taxa del 8,4% de desocupats, sempre segons l'EPA, tenen dificultats per trobar mà d'obra per cobrir moltes feines.
I els nous llocs de treball, on?
Doncs s'han creat sobretot els sectors serveis, per tant, estacionalitat, Setmana Santa i estiu, amb una alta demanda als serveis turístics. S'han ajudat, doncs, aquestes dates a tenir aquestes bones dades.
Doncs, prova superada. Moltes gràcies per les respostes, Rafael. Bona tarda.
Bona tarda.
Deixeu-nos explicar més coses. Per exemple, aquesta que fa referència a com estem nosaltres i el plàstic. I sí, tornem a estar en xifres, com comproveu. La llei per reduir el consum de plàstics obliga les botigues a comprar per les bosses, a cobrar per les bosses que ens donen, i els restaurants a oferir gratuïtament aigua no embotellada als clients, o que es puguin endur el menjar que els sobra cap a casa, però... L'Agència Catalana del Consum admet que el sistema d'inspeccions que comprova si s'aplica la llei o no, no acaba de funcionar. Per tant, ho han de fer, però no sabem si ho fan. Bàsicament perquè els inspectors estan obligats a identificar-se quan van a les botigues i, per tant, se'ls fa molt difícil comprovar si els establiments fan la feina ben feta. Perquè, clar, la que diuen, soc inspector, tot queda molt bé i tot s'arregla. El factor sorpresa aquí no hi és tant. Maria Costa, bona tarda.
Bona tarda.
Tampoc és una sorpresa trobar-te aquí, sabíem que feies aquest tema, i ara ens explicaràs com s'ho faran per corregir-ho.
Doncs a partir d'ara el que faran els inspectors és que s'hi presentaran evidentment d'incògnit. Segons l'Agència Catalana del Consum, els comerços estan obligats a penjar un cartell informant que cobren les bosses de plàstic i també el preu, i això els inspectors ho poden comprovar fàcilment. El que no poden, en canvi, és assegurar que tot plegat s'acabi fent. Per això el director de l'agència, l'Albert Malià, diu que ara hauran de canviar d'estratègia.
Això és un tema que ens l'estem plantejant i que probablement doncs, l'haurem de començar a fer molt aviat. Segur que començarem a fer aquest tipus de controls en casos com aquest, en què realment no hi ha més opció, no?, per realment comprovar això, que fer controls d'aquest tipus, perquè és que no hi ha un altre.
Tot i això, entre l'any passat i aquest any, l'agència calcula que han detectat 340 infraccions per no tenir penjat el cartell indicant que les bosses de plàstic es cobren. Les sancions poden arribar als 10.000 euros.
10.000.
Déu-n'hi-do.
Gràcies, Maria, que vagi bé.
Fins ara.
A partir de la tardor, una altra cosa que també volem que quedi clara, perquè molta gent pot sentir-se ara implicada en això. Salut vacunarà els nadons de la bronquiolitis, de la grip i de la meningitis. A partir de la tardor, aquest dijous, el departament ha presentat l'ampliació del calendari de vacunacions.
Els nadons que a la tardor tinguin fins a 6 mesos d'edat seran vacunats del virus de la bronquiolitis. Es tracta d'una vacuna que dona protecció durant 4 mesos.
El virus respiratori sincític causa més del 50% de les bronquiolitis que afecten sobretot els nadons, i les bronquiolitis són una de les principals causes d'hospitalització dels infants.
Es vacunarà de la grip als infants que tenen entre 6 mesos i 5 anys.
La nova vacuna contra la meningitis es posarà als 12 mesos.
En els adults, els més grans de 90 anys s'incorporen a la vacuna contra l'herpes zòster.
Doncs ja que hi som posats, parlem de nadons, de naixements, que aquí a Catalunya van caure l'any passat un 2,3%. Se situen al nivell més baix del segle. Són dades publicades per l'Institut d'Estadística de Catalunya, que diu que l'any passat van néixer més de 56.000 nadons i un de cada tres era fill de mare estrangera.
La natalitat de les mares de nacionalitat espanyola baixa un 4%, mentre que la de les mares estrangeres es manté estable i fins i tot puja un 1% el 2022.
L'índex de fecunditat se situa en 1,17 fills per dona i és el valor més baix del segle.
L'Institut Nacional d'Estadística va registrar la taxa més baixa el 1998, quan l'índex de fecunditat va caure a 1,14 fills per dona.
L'edat mitjana de les persones que han estat mares és de 32 anys. En canvi, la de les mares quan tenen el primer fill és de 31 anys.
El Penedès, el Camp de Tarragona i les comarques gironines és on més baixen els naixements i, en canvi, pugen lleugerament a les comarques centrals, a les Terres de l'Ebre i a Ponent.
Aquestes són les dades. Però és clar que hi ha una altra cosa que ens interessa moltíssim, perquè totes aquestes criatures tenen noms i cognoms. Els cognoms no els repassarem, perquè aleshores sí que no ens en sortiríem, però els noms els hem mirat de computar i, marca, atenció, ja no és el nom més posat a Catalunya, i Júlia, en canvi, sí que continua a la primera posició del podi.
El nom de Leo desbanca el de Marc i ja és el nom més posat a Catalunya. Segons l'IDESCAT, el segon nom més posat és Nil i el tercer, Marc. Leo s'ha posat sobretot en l'àmbit metropolità, al Camp de Tarragona i al Penedès. Jan, a les comarques gironines, a Ponent, i a les comarques centrals i a l'Alt Pirineu i Aran. I Marc ha triomfat a les Terres de l'Ebre. En el cas de les nenes, Júlia continua sent el nom més posat des del 2017, sobretot a la zona metropolitana, les comarques gironines, al Camp de Tarragona i al Penedès. El segon calaix del podi el nom d'Ona, que s'ha posat principalment a Ponent, seguit de Martina, a les Terres de l'Ebre, Mia i Lucía. Jana s'ha posat molt a les comarques centrals i Laia a l'Alt Pirineu i Aran.
Magnífics noms tots, tots noms posats en llista i noms posats per pares i mares d'aquest país, que ara volem analitzar. Emili Boix, catedràtic de Sociolingüística de la Universitat de Barcelona. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Ja ho diuen que els països s'expliquen a través del que fan els seus ciutadans, la seva gent. I entre les coses que fem és posar noms als nostres nens i nenes. I això no sé si ens explica com a país, però ens hem posat a les seves mans perquè miri d'explicar-nos si quedem una mica dibuixats a l'hora de com som i del que fem a través dels noms que posem als nostres fills. La primera cosa queda bastant clara, que sembla, i això m'ho permetrà com una mica de picadeta d'ullet, que sembla que trobem a faltar Leo Messi, no? Perquè Leo acaba sent el nom més posat a molts llocs del país, a l'àmbit metropolità i al Camp de Tarragona i al Penedès, i és el primer de la llista. Podria ser aquesta lectura o és massa fàcil?
Exacte. És a dir, aquesta força d'aquest milionari que xuta molt bé la pilota, és extraordinària. També ha baixat molt, i durant molts anys era el primer, en els nois, era Marc.
Sí.
El que és curiós dels noms és que la gent, en un comportament tan individual d'una família o d'una parella o d'un pare o mare, es sincronitzen, és a dir, la moda és impressionant. I també un fenomen interessant és que, no he pogut mirar a les dades que avui s'han distribuït, que la moda de noms és diferent a les dues zones amb més identitat, al País Basc i a Catalunya. Les modes són diferents.
Són diferents entre elles o són diferents a la que hi ha a Espanya, per entendre'ns?
Exacte, que l'Espanya de matriu castellana, per entendre'ns. Incloent-hi València i les Illes, però sobretot la meseta, aquest món.
I això és bàsicament perquè tenim la llengua i els noms vinculats a la llengua. Això perquè és per això que som diferents, o perquè de la manera de ser també se'n desprèn que potser som més oberts a rebre noms que venen d'altres llocs i noms que no formen part de la tradició però que entren amb força segons les modes?
Per començar, hi ha noms que es trien per eufonia, perquè sonen bé. És a dir, estan de moda més els noms monosil·làbics, curts, Estan fora de moda, com també és evident, els noms del santoral tradicional. Les Montserrats i les Pilars i les Dolors estan en derrota impressionant. Per tant, per una banda hi ha una moda de noms curts, monosil·làbics, i de noms exòtics també. S'hauria de mirar si també hi ha diferència per orígens dels pares. La gran població que tenim d'origen llatinoamericà, hauríem de veure si són diferents, o la població que tenim d'origen musulmà. Jo recordo l'última vegada que vaig mirar dades, al Baix Empordà, la dada, el nom més freqüent era Mohamed. Vull dir, també no m'estranyaria que tornés a passar.
Aquí hi ha una cosa que sembla clara, que hi ha una certa estabilitat en moviments amunt i avall. Això vol dir que el país és d'agafar una línia, mantenim-la un temps, i si les noves modes van apareixent, ja les anirem agafant? Això demostra un país d'estabilitat una mica, o com ho analitza vostè?
No sé, els moviments són lents. Els moviments, Júlia, per exemple, que domina el nom de noies, fa molt temps que es troba al davant del rànquing. Vull dir que canvis accelerats no n'hi ha. El que és impressionant és que la gent ho sincronitzi. És a dir, encara que ningú hagi donat l'ordre, la gent, les parelles joves, agafen la moda, és a dir, la força de la moda. És un comportament que sembla individual i alhora la gent segueix una mena de consigna, sense saber-ho. Això, els que ho volguessin estudiar més, Emil Durkheim, el creador de la sociologia, ja ho va estudiar. És comportaments aparentment individuals que són sincronitzats. I aquí passa això. És a dir, per què trien les parelles joves, els pares joves, un mateix nom? No se sap, la moda no la sé. No sé per què, però obeeixen.
I, en canvi, els que queden fora de moda els hi costa tornar a entrar, diguem-ne.
Clar, les Núries sonen a gent gran, sonen a gent gran. Jo, que tinc edat ja de tenir nets, sonen noms antics, antiquats. La força de la moda és aquesta. Aconseguir que Montserrat soni antiquat. I els Jordis també estan derrotats. N'hi ha, no vull dir que no n'hi hagi.
N'hi ha encara, però sí.
molt escassos. Mm?
Clar, té un avantatge, Jordi, que té una festivitat molt potent, que tothom la veu i participa, i potser... potser aquesta banda ajuda que sigui present a l'hora de buscar nom. El que sí que sembla que ha desaparegut ja és aquella tradició de pares a fills, de fills a nets, i de nets tira endavant, no? Això sembla que ja no funciona.
No s'observa gens, amb tota la raó. No, s'ha perdut completament el nom dels padrins, dels pares... No, s'ha perdut. I, evidentment, com he dit abans, els noms d'origen catòlic tenen una derrotada impressionant. Vull dir, la laïcització, hauríem de veure un sociòleg de la religió que ho expliqués, i seria un indici aquest ús, manca d'ús de termes religiosos, de laïcització de la societat.
Bé, avui volíem fer aquest exercici una mica d'analitzar-nos com som a través dels noms que triem, i és evident que cadascú els tria de manera individual, però vostè ja deia, però hi ha tendències i la gent hi acaba anant, o perquè ens agrada el nom que hem sentit tantes vegades d'altres nens petits o petites, o perquè l'hem sentida per televisió, però n'hi ha uns noms que dominen, i ara queda molt clar que jugador de futbol a banda, els altres són els de sempre, Jan, Marc, Júlia, Martina, Ona, Laia, aquests són els que segueixen guanyant. Escolti'm,
sí.
Moltíssimes gràcies per atendre'ns avui, per fer-nos aquest exercici una mica complicat d'analitzar-nos a través dels noms. De milis no n'hi ha gaires, oi?
No. És un dels millors noms que hi pot haver, però no. No n'hi ha gaires. Però el problema del meu nom és que en anglès sona dona i tinc problemes.
Ah, d'acord.
Perquè bé. En anglès és Emily.
Emily, certament. Bé, en qualsevol cas, ens ha agradat que defensés tan bé el seu nom, Emily Boix i Fuster. Moltíssimes gràcies, una abraçada, que vagi molt bé.
Cordialment, bona tarda.
Catalunya Nit, amb Kilian Sabrià.
Catalunya Ràdio. Casa teva.
Diuen que darrere d'un gran pot de l'Eurojackpot hi ha un gran milionari.
Això... I darrere d'un gran milionari?
Doncs què vols que hi hagi? Un...
Ara l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11, és més milionari que mai. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 87 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
A Caprabo gaudirem d'un estiu especial. En el dia sensible, compra amb tu, serà un festival.
Aquest dissabte 29 de juliol, a Caprabo i a Caprabo a casa, emporta't l'IVA de la teva compra acumulat a la teva targeta Club Caprabo. Perquè estalvis tant que acabis enamorat. Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Celebrem el centenari de la gran diva de l'òpera Maria Callas amb un concert homenatge del diari Ara i l'Orquestra Simfònica del Vallès, el 30 de novembre a 9:45. Aconsegueix la teva entrada a la web del Palau de la Música Catalana. Amb el suport de la Fundació La Caixa, Estrella Damm i la Fundació Vila Casas.
Atenció, oient! Per fi ja arriba! Torna a la Fira del Cotxe d'Ocasió a Ocasión Plus. L'única fira on tots els cotxes tenen descompte de fins a 6.000 euros. Ho ampliem fins al 30 de juliol. Accelera, que les millors ofertes volen. Ocasión Plus, 12 centres a Barcelona, 2 de nous a Igualada i l'Hospitalet de Llobregat. Obert dissabte matí i tarda.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Aquest estiu, escolta la millor selecció musical i els programes d'ICAT.
Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, els concerts, avançaments i molt més.
Aquest estiu, baixa't l'app d'ICAT.
I connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis. Catalunya Ràdio, 40 anys.
2:45. I avui hem sabut que els furts han augmentat més d'un 17% a Barcelona la primera meitat d'aquest any en relació a un any enrere. S'enregistren cada dia 275. Durant la reunió d'aquesta tarda de la Junta de Seguretat Local, presidida per l'alcalde Collboni, el conseller d'Interior ha anunciat la incorporació de 220 Mossos a la ciutat. Ajuntament, Jordi Corbalan, la percepció de la ciutadania que la inseguretat és la primera preocupació dels barcelonins encaixa amb les dades oficials.
Sí, perquè el conjunt de fets delictius ha augmentat un 13,7% respecte al 2022. Els furts, un dels delictes que crea més alarma social, es disparen un 17,2%. 275 furts al dia de mitjana, un de cada dos fets denunciats a la ciutat, i un de cada quatre furts passen al transport. Els robatoris amb violència i intimidació també han pujat un 8,5%. Les denúncies per violència sexual s'han incrementat més d'un 27%, i les estafes, sobretot a la xarxa, han crescut un 26%. Des de començament d'any s'han detingut a Barcelona 13.000 persones, un 23% més que l'any passat. Els 5 delinqüents multireincidents més actius a la ciutat acumulen 112 detencions.
Nosaltres acumulem unes quantes notícies que ara volem explicar també. A la primera ens apareix Putin.
Мы будем готовы уже в ближайшие месяцы, ближайшие 3-4 mesos.
Aquest que sentim, que anuncia l'enviament gratuït de cereals a 6 països africans com Somàlia o Eritrea per compensar la falta de gra provinent d'Ucraïna. Ho ha fet a l'inici d'una cimera amb la majoria de líders dels països africans a Sant Petersburg.
Amb accions com aquesta i la millora de la col·laboració econòmica, Rússia intenta teixir aliances amb Àfrica i augmentar la seva influència al continent. En la cimera, Rússia es presenta com a garantia de la seguretat alimentària global, malgrat haver abandonat l'acord per a l'exportació de gra a través del Mar Negre. L'ONU ja ha assegurat que l'ajuda a un grapat de països no compensa les greus conseqüències alimentàries que està generant el bloqueig al gra ucraïnès.
I això és un veredicte.
Votos a favor, 9. Votos en contra, 0. Hecho probado por unanimidad. Este jurado considera probado que el acusado asestó a David Caminada al menos 2 puñaladas en el tórax con movimientos ascendentes.
Tot això és el que diu el jurat. L'acusat del triple crim a Barcelona l'any 2020 és declarat culpable per unanimitat del jurat popular.
Consideren que queda provat que en només una hora va matar 3 persones durant el recorregut que va fer pel districte de Ciutat Vella. El jurat considera que l'acusat no tenia les facultats mentals afectades pel consum de drogues i creuen que era conscient de el que feia. La Fiscalia ha recordat que l'acusat no ha tingut cap tipus de penediment i manté la petició de 95 anys de presó per 2 delictes d'assassinat i un homicidi, així com pels delictes d'incendi, robatori amb violència i amenaces. Ara el jutge decidirà la sentència que li aplica.
Un jove d'Hostalric denuncia ara al vespre davant de la justícia una agressió per part de vigilants de Renfe.
L'actuació que els de seguretat van fer contra ell va generar indignació entre altres passatgers.
Girona, Laia Claret.
Bona tarda, es diu Maro i dimarts el van fer baixar d'un tren a l'estació de Maçanet de la Selva. No portava el bitllet que tocava, però explica que es va oferir pagar la diferència. Un cop a l'andana, el personal de seguretat el va retenir a terra amb força. Així protestaven els passatgers, com es veu en diversos vídeos a la xarxa. A més, denuncia amenaces.
Em deia que em planquis d'ell, que no podré fer res, que o sea, la pròxima serà tu i jo sols, que em tornarà a veure.
Renfe ha obert un expedient informatiu i ha demanat a l'empresa que aparti cautelarment del servei als vigilants.
I ara una sobre realitats o no realitats.
Llibertat provisional per a la dona que es feia passar per metgessa i infermera a diferents centres.
Berga, Nàtia Dell.
La dona que s'ha acollit el dret a no declarar haurà de comparèixer cada 15 dies al jutjat. Se li retira el passaport i té prohibit sortir de l'estat. La causa està oberta per intrusisme, falsedat documental i usurpació d'estat civil. L'advocada de la defensa, Agustina Àries, està satisfeta amb la decisió judicial.
Tenim molta feina per endavant i que no us puc explicar res més, però que estem molt contents i a seguir treballant.
La falsa metgessa de 30 anys ha sortit a primera hora de la tarda per la porta del personal dels jutjats per esquivar els mitjans i amb el cap tapat amb una jaqueta. La van detenir dilluns al vespre a Vic, després de saber que ha enganyat com a mínim a l'Hospital de Berga, la de Xeus i una clínica de Girona.
De Berga, a Santiago de Compostela, el judici sobre l'accident del tren a Àlvia ha quedat vist per a sentència.
L'accident va passar el 24 de juliol del 2013 quan un tren va agafar un revolt massa ràpid i va sortir de la via. Van morir 80 persones i 145 van resultar ferides. La sentència s'espera per a la primavera de l'any que ve. En aquesta última sessió, les víctimes s'han manifestat per assenyalar l'exdirector de Seguretat i Circulació d'Adif, Andrés Cortabitarte, com a responsable principal del sinistre, tot i que la Fiscalia li ha retirat els càrrecs. El Ministeri Públic considera que l'accident el va provocar un error humà del maquinista del tren, que és l'altre acusat. En canvi, l'advocat del maquinista ha al·legat que el seu defensat és una víctima més de l'accident perquè el sinistre va ser fruit de la negligència d'Adif.
Multa de 6 milions d'euros a l'elèctrica Naturgy per manipular el sistema, per haver manipulat el sistema per fixar els preus del mercat elèctric.
La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència l'obliga, a més, a tornar 35,5 milions d'euros en concepte del benefici obtingut amb la infracció. Des del març del 2019 fins al desembre del 2020, l'empresa presentava al mercat de restriccions tècniques ofertes sense justificació a preus excessius en comparació amb les ofertes que ja tenia al mercat diari elèctric. L'elèctrica ja ha anunciat que recorrerà la sanció.
I la mateixa Comissió dels Mercats i la Competència recorre la coneguda com a taxa Amazon de l'Ajuntament de Barcelona.
Aquest impost grava a les empreses de repartiment a domicili, però només en el cas de les compres fetes per internet. Per això la comissió considera que distorsiona la competència. La taxa tampoc afecta les empreses de repartiment amb una facturació anual inferior al 1 milió d'euros. Segons la Comissió dels Mercats i la Competència, no existeix una evidència que els operadors amb una facturació més petita utilitzin menys l'espai públic que les empreses més grans.
I ara deixeu-nos un temps per centrar-nos en un punt del planeta. Disturbis, confusió, pillatge, tot això protagonitzat per partidaris dels militars responsables del cop d'estat d'ahir al Níger. Activem el zoom.
Amb un territori tan gran com el d'Espanya i Turquia juntes, molts dels 15 milions d'habitants majoritàriament musulmans del Níger mostren un ressentiment indissimulat contra l'antiga colònia, França. Dos terços de la població viu sota el llindar de la pobresa, malgrat ser un estat ric en minerals, sobretot urani, del qual és el quart productor mundial.
L'urani és només un dels motius pels quals Occident expressa una gran preocupació pel que passa en aquest país, no, Xavi?
Sí, sí, ja ho pots ben dir. Pensa que el Níger és l'últim dic de contenció en què l'antiga colònia França o els Estats Units comptaven per contrarrestar el jihadisme a tota la regió del Sahel. Ja havien caigut en mans jihadistes països limítrofs amb el Níger. Pensem en Mali o en Burkina Faso.
Sí.
Indrets on, a més, la milícia russa Wagner hi juga un paper molt important perquè ajuda excolpistes exèrcits que han pres el poder en aquests països per garantir la seguretat. Ara la inestabilitat al Níger trasbalsa la comunitat internacional que tem que el tauler geopolític es capgiri amb aquest cop d'estat. Pensa que no és casualitat que mentre tot això que expliquem estava passant al Níger, ha aparegut avui altre cop el cap de la milícia Wagner, precisament, i Yevgeny Prigozhin,
sí,
a Sant Petersburg, a Rússia, però reunint-se precisament amb gent que talla el bacallà al Níger, el país de què estem parlant, a un lloc on bona part dels manifestants que sentien i en fa un moment brandaven avui banderes russes i cantaven càntics contra la colònia antiga França mentre saquejaven els locals. Per tant, tot es connecta.
Sí, molt connectat, veiem que està tot. Gràcies, que vagi molt bé.
Fins ara.
Catalunya Nit, amb Kilian Sabrià.
Catalunya Ràdio. Casa teva.
L'estiu és un bon moment per escoltar podcast.
Comarcal 947, per recórrer el país, trepitjar el territori.
Ciberseguretat.
Trencar tòpics sense anglicismes.
Els nous oficis digitals.
Ja m'entén, el podcast LGTBIQ+.
Els Estats Units és un país de contrastos.
Follow Garriga.
Seguiu-me, que us ho explico.
Reflexionarem sobre el català.
Tenim paraula.
T'agrada el bus?
Ara que tens més temps i que te l'administres com vols, escolta podcast.
Aquest estiu, emporta't els podcasts de Catalunya Ràdio.
El risc d'incendi descontrolat i tu llençant borilles per la finestra?
Foc off!
Amb la sequera que patim i faràs barbacoes a tocar del bosc? Foc off!
I encendràs petards en plena onada de calor? Foc off!
Saps que si utilitzes maquinària on no toca pots provocar un desastre? Foc off!
Aquest estiu més que cap altre. A les imprudències...
Foc off!
Si veus foc o una columna de fum, truca al 112. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
CaixaBank ha estat elegit millor banc a Espanya i millor banc digital a l'Europa Occidental 2023 per Euromoney. Uns reconeixements que ens impulsen a continuar treballant i innovant cada dia per estar més a prop dels clients per tot allò que importa. Gràcies per la confiança. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
Hello and welcome to Filling the Seats.
L'Agència Catalana de Notícies i Catalunya Ràdio us ofereixen el primer programa de Catalunya Ràdio totalment en anglès.
This week on Filling the Sink, we're talking about Salvador Seguí.
Filling the Sink, el podcast en anglès sobre l'actualitat social catalana. Tot el que projecta Catalunya al món. Ciència, cultura, política, economia, cada dissabte a l'app de Catalunya Ràdio i a catradio.cat, amb Lorcan Doherty.
Filling the Sink. Listen to stories and debates from Catalonia.
Catalunya Ràdio. 40 anys.
Doncs ja que és l'aniversari, ens farem un petit regal tots plegats. Avui una mica més de música del que ja és habitual. Això ja ho sentíem a la portada, i és que aquesta hora està arrencant el Palau de la Música Catalana el 20è Mas i Mas Festival. Marc.
En aquests moments està actuant la Classy Jazz Orquestra, que interpreta fragments de l'obra Epitaph del contrabaixista nord-americà Charles Mingus. El festival oferirà fins al 3 de setembre més de 160 concerts en diversos espais de Barcelona, com el Jamboree, la Sala Tarantos o la nova Sala 3, i retrà homenatge a la desapareguda Sala Celeste.
Doncs tenim encara més programacions musicals. Aquesta ja està en marxa i aquesta ja la comencem a saber.
I ens van passar el concert plorant. Quin moment tan bonic i estrany, Olivia. Pensava que es casaven. Vaja, ens diuen que serem una més a la família.
Perquè avui hem conegut la programació musical de les festes de la Mercè i, entre d'altres, hi actuen aquests que estem sentint, que no cal presentar, però que el Marc, perquè és molt educat, dirà el nom ara.
Sí, són els Tiets, la banda catalana que més èxit està recollint aquest any i que, gràcies al seu tema Coti per Coti, ha aconseguit situar-se entre els grups amb més d'un milió d'escoltes mensuals de tot l'estat espanyol a Spotify. Els podrem sentir en directe amb èxits com La Platja, Bailoteo o Olivia, aquest tema que estem sentint de fons.
Doncs Olivia també i tots els altres. Una oferta musical de la Mercè que és molt variada. La Mercè Musical es desplega per 16 espais repartits per tota la ciutat. Doncs sí, que caminarem per anar buscant tots els escenaris on podem trobar música a Barcelona, Marc.
Com a novetat s'estrenen els escenaris al carrer Menéndez Pelayo, a la plaça de Can Fabra i al Passeig dels Tilers. Hi actuarà la Su, a qui escoltem ara, però també formacions com els Catarres, Ginestà, Muxca, Buos, Lil Dami, Doctor Prats i Vico, entre moltíssims altres. Que no és cap joc.
Doncs ja sabeu més o menys com serà la Mercè. De fet, com acostumen a fer des de l'organització d'aquestes festes, hi ha clarament una aposta pel talent local i emergent.
Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino adormit rere d'un menir. Poc en crec la realitat, falta un estatat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però tu tranquil, és millor riure's de la vida que morir vivint. Tots abduïts, la movie m'atabala, però jo crec en el destí. Una aparició m'il·lumina a mitja festa. Fem alguna cosa que aquesta pari a pesta. Papa para el pari, però tiraré per la finestra. Tranqui, triqui, tu tranqui, que ara això s'arregla.
Doncs tranqui tots plegats, perquè, a més, els concerts són gratuïts, com sempre.
Sí, i no podia faltar en Triquell, el sotscampió de la primera edició del concurs musical Eufòria. Però, a més de la música mainstream, també podrem gaudir de música simfònica amb la Banda Municipal de Barcelona, l'Orquestra Simfònica i el Cor del Gran Teatre del Liceu, entre d'altres. Tot plegat serà el 22 del 22 al 25 de setembre.
Va, doncs tanquem-ho això com sempre ho fem amb el Tomàs Molina. Tomàs,
molt bona tarda.
El món no s'ha acabat en aquesta estona que hem estat nosaltres parlant, per tant es va confirmar la teva teoria. Escolta'm, i demà què?
Demà serà més tranquil. Aquesta nit encara hem de tenir alerta, perquè està passant aquesta línia frontal, encara hi haurà tempestes que poden descarregar amb força, a més poden anar acompanyades de ventades. Qui ens senti i tingui el tendal obert o tingui el parasol obert allà a fora al pati o a la terrassa o unes cadires d'aquelles que poden volar amb l'aire, que la reculli. perquè les tempestes en alguns casos van acompanyades de ventades fortes i, per tant, tot pot volar i es pot trencar. Per tant, no és una nit, ni tan sols per confiar en rieres, allò, he deixat el cotxe en aquell lloc que a vegades baixa. No, no és la nit per deixar-ho així. Ara, un cop passi aquesta nit, ja està. Demà serà un dia que començarà potser amb núvols a la costa, amb algun ruixadet, amb alguna gota, i a la tarda, farà sol al migdia, i a la tarda repetiran els ruixats cap a l'àrea interior de les comarques de Girona, nord de Barcelona, però res a veure amb les tempestes d'aquesta nit, i tornarà a fer calor una mica com avui. Demà i demà passat, fins dissabte, hi haurà un pic de calor, màximes que arribaran als 38, potser algun 39 i tot, però això passarà molt ràpid, i a partir de diumenge tornen a baixar i es tornen a normalitzar pel mes de juliol.
Tomàs, moltíssimes gràcies, que vagi bé.
Bona nit.
Molt bé, doncs amb aquest ritme nosaltres tancarem programa, però el ritme no el baixarem, vindran butlletins, vindran altres programes i les hores aniran passant i demà hi tornarem i estarem amb vosaltres per explicar-vos l'actualitat. El ritme ja ens el posaran les notícies. Que vagi bé, fins demà.